ni ideològicament ni
de família. Marc, anem a explicar què hem preparat avui.
Molt bé. Planeta Prat.
Vinga, Marc, expliquem què hem preparat aquest divendres. Us intentarem acompanyar en aquest final de setmana.
No, i ho farem.
I farem coses perquè també ens entretenim una mica.
No, i com el tema està dramàtic, us donarem coses per divertir-nos aquest cap de setmana. Comencem fent tertúlia amb l'Imma Llopis, amb l'Aldo Reyes i amb el Manel Bou. Parlarem d'aquests temes, del caos ferroviari, començant amb l'accident de fa uns dies, el gros i el no tan gros, que també va morir gent aquí a Catalunya, a Gelida, i d'una mica de com s'està desenvolupant la setmana, perquè està sent vergonyosa a tots els nivells. Després parlarem d'aquest temporal que ha hagut aquí a la ciutat i a més llocs del país en què ens hem quedat sense platja, i per primera vegada veiem fins i tot el pas de cotxes ja han tancat.
És que no sé com dir-li si passeig marítim... No, era la carretera de la platja, que no és així, perquè la carretera de la platja és una altra.
És la carretera
de... M'entès sempre com la carretera del passeig, no?
Perquè és que la carretera de la platja és des de que comença el camí de la platja fins al final de tot. Llavors, doncs, tota la carretera que està paral·lela al mar, que ja no s'hi pot circular, tota plena de sorra, amb un temporal que semblava que hagués passat per allà...
Jo mai no havia vist
un huracà.
Llavors,
doncs parlarem d'això i també parlarem d'ungles. I és que ahir el reportatge de Les Veus de la Neus parlàvem de la proliferació dels llocs que fan ungles aquí a la ciutat, moltes vegades llocs de persones amb poca qualificació per fer-ho o sense cap tipus de qualificació, low cost, tenim doncs els que sí que ho fan amb seguretat, etc. Hi ha de tot una mica, però molta gent doncs va a lo barat com a tota la resta de coses, i a vegades lo barato sale caro, que diem
a vegades ho
sí. Llavors, doncs, parlem d'això, de què opinen, si es fan les ungles, si no, si... Què n'opinen, de què proliferin tants llocs, si és normal...
Crida l'atenció.
Si poden ser tapaderes, no ho sabem, no ho sabem. Anem què opinen els tertulians. A les 10:20, divendres, Lluís Aguado torna i ho fa de la millor manera, parlant de verdures per aquests dies freds, que ens comenta que són molt necessàries. I jo just ahir vaig, sense saber-ho, vaig dinar un trinxat de la Cerdanya.
Mira...
Oh, boníssim, clar. Que clar, no el vaig fer jo, però això estava tan bo. I ell també suposo que parlarà una mica avui d'això i d'altres temes. I ve enfadat, ve enfadat per la situació
per tot,
mundial que hi ha ara mateix a sobre de taula.
Representa una mica doncs, aquesta emprenyamenta general.
Aviam si serà ell el pretenc emprenyat.
Podria ser.
Després, de 11:15 i fins a 12:15, tindrem el gran podcast i ens posem al dia amb la sessió del mes de desembre, amb els tòtils al capdavant. I amb la gent gran de La Palmira, que és la protagonista d'aquest podcast. A les 11:30, el que us deia, parlem de Vermut, que és la proposta divertida, la proposta musical del cap de setmana de la capsa d'aquest diumenge, que doncs, tindrem música electrònica, però animadeta, diferent, perquè a mi la música purament electrònica, així dura, em costa molt. I aquesta, en canvi,
aquesta sí.
Li donen una volta i és molt guai.
Molt bé.
I parlarem amb els seus DJs, amb el Pol i el Marc Hernández, germans pretencs i molt DJs.
Molt bé.
Muy españoles y muchos españoles, doncs el mateix.
I, pretencs i molt DJs,
sí,
molt bé.
I els hem estat escoltant i ho fan molt bé, eh? Els coneixerem després. A les 12, entrenant la creativitat, i acabem amb el Menja't la vida de la xarxa.
Perfecte, Marc. Gràcies.
Déu-n'hi-do,
I que vagi molt bé.
Que vagi bé, adéu.
Vinga, doncs anem a conèixer la programació del Cinema Capri.
¿Recuerdas cuando te dije que si tenía algo interesante te llamaría? Te vamos a probar para ver si eres nuestro próximo piloto en el Mundial.
Este piloto está hecho a tu medida.
Te quiero presentar a tu nuevo entrenador.
Ese hombre no existe para mí.
Soy un padre de mierda.
Pero te están dando una oportunidad, no la desperdicies.
Voy a hacerlo, pero con una condición. Tú no eres mi padre y yo no soy tu hijo.
Entrenaremos todos los días.
¿Y mi trabajo qué?
La moto es tu trabajo. Cualquier chica que merezca la pena te pedirá algo que no puedes darme. Tiempo.
Eres el primer piloto que conozco, ¿eh?
¿Y qué tal?
Normalito.
Competir al máximo nivel requiere toda tu atención.
¡No! O hacemos a mi manera o no tiene sentido seguir.
Quiero sentir lo que tú puedes hacer.
Agárrate.
Ídolos és l'aposta del cap de setmana al Cinema Capri. Podreu gaudir-la des d'avui mateix a partir de 7:45 del vespre i tant dissabte com diumenge en dues sessions. Una passat 5 minuts de les 5 de la tarda a les 17:05 i una altra a 7:45 del vespre, com dèiem, per gaudir del cap de setmana amb aquesta nova proposta. Com sempre us recomanem que consulteu la pàgina web a www.cinecaprialprat.com.
T'agrada la ràdio però no tens temps? Escolta-la quan vulguis a El Prat Ràdio Més, el nou espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Segueix els nous podcasts de Dones al Mar o Simple Política, Girem el Món o el d'aquí i d'allà. Això i molt més quan tu vulguis a l'espai web El Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Tot és possible quan condueixes el nou Stonic.
Saps el que és conduir en mode Like? Puja al nou Kia Stonic i que t'agradi a tu i a la resta del món. Nou Kia Stonic des de 18.220 euros amb finançament de Banco CTLM fins al 31 de gener. Consulta les condicions a kia.com.
Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Vuit minuts per sobre de les 9 del matí. Aquí la tertúlia ja quasi ha començat. Saludem la Imma Llopis. Què tal, Imma? Benvinguda.
Hola, bon dia.
Manel Bou, com estàs?
Molt bé.
I bon l'Aldo dia. Reyes. Hola, Aldo.
Hola, bon dia.
Com porteu aquesta setmana? Perquè, déu-n'hi-do, estàs una setmana molt dura, sobretot perquè vam començar, no, amb aquella greu notícia de l'accident ferroviari que ens va copsar, doncs, a tothom, no? I al final, doncs, s'ha convertit en una setmana realment molt complicada a nivell de Rodalies. Recordem, la notícia avui, a hores d'ara, és que s'està restablint aquest servei amb dificultats, amb mancances, però després de 48 hores, doncs, d'aquesta aturada total de Rodalies del servei de trens a Catalunya, almenys, doncs, a hores d'ara es pot agafar un tren, potser, doncs, esperantar una miqueta més i també sortint amb més temps. No sé com heu seguit vosaltres tots aquests temes, també si us heu vist afectats per no poder agafar un tren en dos dies sencers aquí a Catalunya. Manel, tu ets usuari del tren?
No. A veure, no. Perdó. Sí,
Jo sóc dels d'alta velocitat perquè tenia la sogra a Madrid. Clar. I l'agafava bastant sovint.
Tu l'havies agafat molt, a
molt,
l'alta velocitat.
Molt, molt.
Clar, de fet, aquesta setmana també hem viscut proves en diferents trams, com s'han abaixat les velocitats.
Bueno,
sembla que tot s'està com revisant per veure si el que funcionava fins ara, a partir d'ara, hauria de canviar o no.
Jo suposo que després de cada accident, quan hi ha uns accidents, sempre es revisen moltes vegades els protocols. És a dir, aquelles coses que han funcionat i en un moment determinat no funcionen, es revisen els protocols. Jo no ho sé, jo evidentment no sóc tècnic ni conec aquest tema. Aleshores, jo era usuari de tren d'alta velocitat, de rodalies no, mai acostumat al metro o al bus. Per què? Doncs perquè aquí hi ha dos temes, un per mi, i això ho parlava fora d'antena amb l'Aldo. És a dir, una cosa és un accident, alta velocitat, s'ha de veure quines són on està el tema, on està. Però, bueno, però no deixa de ser un accident, el risc zero no existeix, per tant pot passar. Ara, una altra cosa que dius, no, és que ha passat perquè hi ha hagut un mal manteniment, perquè hi havia una cosa, una negligència, vale, això s'ha d'averiguar, però si no, hi ha accidents. En canvi, el de rodalies per mi és diferent. El que va passar l'altre dia és un accident, però com comentava, però aquí prou sobremullat, i millor mai dit, no? És a dir, ja arrastrem molts anys tot un dèficit d'inversions, de millora, és a dir, els trens no van a l'hora, és un desgavell de fa temps. És cert que últimament sembla ser que hi ha tot un pla d'inversions que farà que tot això canviï, però bueno, mentrestant hi ha el que hi ha. I després hi ha una cosa que tampoc no acabo d'entendre, és la informació. És a dir, es dona o no es dona la informació, o quan es dona, si mireu la megafonia de les estacions, es dona i no te n'enteres. Jo he anat a vegades a agafar el tren i quan m'avisen de no sé què, jo o sóc jo que estic una mica sort, però jo no entenc el que em diuen. Aleshores, de què serveix una megafonia que no sigui clara? És a dir, una de saber allò, el tren tal, que ve de no sé, ve amb 10 minuts de retard, no?
Això és el que segurament emprenya més la gent.
Això,
no?
Però és que, a més, ja et dic, clar, quan s'informa, tampoc la megafonia no és bona. És a dir, això és una cosa molt senzilla. Per tant, és a dir, la pregunta era que com ho havia viscut.
Sí.
Home, doncs una mica, bueno, doncs això, que, accident i no, i després hi ha una altra cosa que també, a veure, hi ha coses que gent que n'aprofiti la desgràcia per, i parlo en general, més igual uns que els altres, perquè quan han passat altres coses ho han fet uns o ens ho han fet els altres, per mi no està bé. És a dir, s'ha de buscar, evidentment, que s'averigui, que ha passat, perquè ha sigut, per rectificar, i si algú ho ha fet malament, se l'hem de demanar, tinguem les responsabilitats, les que pertoquin. Però d'això, anar a crear allò... Hi ha gent que és especialista en crear això i viu d'això. Això no m'agrada.
Bueno, ahir teníem els Mossos d'Esquadra i fins i tot ens alertaven d'algunes estafes on hi ha plataformes que demanen diners per a aquests afectats, pels de l'accident de Damut, estic parlant, a darrere no hi ha cap de les plataformes de víctimes. Per tant,
clar,
hi ha gent que també se n'aprofita, no només a nivell polític, sinó que s'estan aprofitant, doncs, d'aquesta situació, no?, a nivell de societat, de com estem desensibilitzats ara mateix amb aquest tema. Imma, tu
sí,
com has seguit?
Tenim uns cibermanguis, per dir-ho d'alguna manera així suau. Home, jo no agafo gaire el tren, també faig, és que clar, el Prat, la veritat és que ens és més ràpid d'anar, per exemple, a Barcelona amb el bus o amb el metro, però lo de Rodalies és, vamos, és indecent, no és d'ara, és de fa molts anys. Tenim un dèficit d'inversions, però molt bèstia, i vaig estar mirant una miqueta així, no sé si 5.000 milions en 3 o 4 anys. Aquí no hem assolit ni el 40% de les inversions que s'havien programat, i a Madrid les han passat. O sigui, el de Rodalies és que ja no té nom. És que no és ara, és que jo crec que ha sigut la gota, aquest accident amb aquests conductors dels trens i tals, ha sigut la gota que han fet que la resta, diguéssim, doncs anem pel dret. Perquè, de fet, de 140 crec que ahir només eren hàbils 6 conductors de trens.
Entens la postura dels conductors de fer aquesta mesura de rotació?
Jo diferenciaria la postura dels conductors, sincerament. Una cosa
jo sí que l'entenc.
I jo no l'entenc massa.
Pues jo sí que l'entenc, perquè en aquest país, malauradament, les coses, sobretot les coses públiques, ¿vale?, quan fas peticions, quan Déu mana, ningú et fot cas. És així. Mira, la prova la tens, estem fa 2 mesos en vagues de metges, i seguirem amb vagues de metges i seguirem després vagues de TCAES, seguiran, i després ens sumarem una altra vegada a les infermeres. I així, per què? Perquè quan vas per les bones i tens reunions i anem a fer protocols, protocols per què? Perquè quedin en un paper que després ningú els utilitzi, que és el que sol passar.
En aquest cas,
La bona fe escrita, però després no passa res. Pues suposo que aquesta gent ja deu estar farta de dir... De fet, ahir vaig sentir per la ràdio que va sortir un d'ells que diu que havia fet no sé quantes... que havien anat a mirar aquell tram de via. I sí, que li havien dit que aquella via estava malament. O sigui, jo no crec que aquesta gent s'hagi tirat així de cop 140 conductors a dir s'ha acabat perquè sí. És perquè deuen estar farts de demanar coses i que ningú se'ls escolti. I al final t'ensenyen les coses que o tires pel dret o aquí no et fot cas ni Déu.
Aldo, entens la postura d'aquests conductors que ahir també van allargar l'aturada del servei de Rodalies?
Sí, bueno, en certa manera ho entenc, perquè ells és el seu dia a dia, és la seva feina i no només és la seva feina. Hem vist en l'accident que ha passat aquí al costat de Manresa, malauradament, que la persona que ha mort és el maquinista, el conductor, no? Que això és sense fer una, diguéssim, una valoració molt, molt per sobre, pot ser una casualitat que hagi sigut el maquinista, però el maquinista és el que fa cada dia aquesta línia i potser és la persona que més experiència té, que millor veu l'estat de les infraestructures, i segurament és l'única persona que passa aquesta informació a qui toqui, pels canals que toqui, com deia la Imma, no? Jo entenc que en certa manera doncs vulguin reivindicar aquestes coses. Jo no, en aquests últims parell d'anys jo no he sigut molt un usuari molt gran, diguéssim, del que és el tren, del metro i del bus, sí, però és veritat que aquest problema no és d'ara, aquest problema ve de fa molts anys. Jo me recordo quan em tocava anar a l'Autònoma, a la universitat, és una aventura, i el dia que un tren va tard, el següent ja no l'agafes i el següent tal, i és una classe que no recuperes.
Clar, sí.
Inclús fa 5-6 anys jo no sóc una persona anticotxe, però sí que és veritat que, bueno, valorava molt el servei públic de transport i no tenia carnet de cotxe. Va sortir una feina a Castelldefels i vaig haver de treure'm el carnet perquè eren 12 minuts porta a porta, i amb transport públic era quasi una hora. Clar. I estem a, no sé, 10 quilòmetres.
Sí, sí.
És un tema d'això, d'infraestructures, de no sé si promeses o no promeses, però de tenir unes línies clares. Abans ho parlàvem amb Manel també. Per què volem 350-351 quilòmetres per hora quan els que van a 100-120 per hora no tenen una infraestructura bona?
Exacte.
No? Llavors, és una coherència, diguéssim, a nivell d'inversió, que jo crec que bueno, no sé si és a nivell europeu o no, però a nivell, no és únicament a nivell Catalunya, és a nivell Espanya sencer.
Sí, és allò de dir caballo grande, ande o no ande.
Sí. Home,
aleshores, estem dient fa un mes i mig que havien de tenir els trens a 350. Per què han d'anar a 350? És a dir, podem anar a 200, no passa res.
Sí, és veritat, és una notícia que va sortir fa res. Sí, no, que s'augmentaria sobre la velocitat.
El que han de fer és que els que van a 100 o els que van a 50 o 60 vagin tots els dies, que vagin a l'hora, que porten la gent a treballar, i punto. Mm-hmm. És a dir, és que sempre anem allò a lo grande. Allò és la cultura del nuevo rico. Allò, tindrem una cosa i després tenim els problemes. Dir, fa falta l'alta velocitat a tot arreu?
Home, no hi ha una estació de Tardienta, en un poble de Huesca que no arriba ni Déu.
I aquí hi ha la Secuita, per exemple, que també a Tarragona, que és un poble molt petit, que ni tan sols tampoc no està a la pròpia ciutat.
Però jo vull reivindicar una cosa, perquè, bueno, soc gran i tinc memòria. És dir, sí, fa anys, ja, jo recordo que reivindicava que es volien des d'algun, no vull dir el nom, però us ho diré, tu, jo soc, des d'Iniciativa reivindicàvem trens de velocitat alta i no trens d'alta velocitat, i aleshores se n'enfotien del que anava en bicicleta, que érem no sé què, que érem uns convallars, que patatim, que patatam, i el que havia que fer era invertir en Rodalies, i això ho parlàvem abans de l'any 2000. Jo me'n recordo d'una reunió, una conferència, que això era un document que igual el tinc per casa. Tothom se n'enfotia, i ara la mateixa gent que se n'enfotia surten als mitjans dient que potser no cal allò, l'alta velocitat, no sé què. O sigui, ara tothom s'apunta al carro quan hi ha un accident. I ara ho utilitzo per una altra cosa. Estem reivindicant
un aeroport més gran perquè és la modernitat, perquè sí. és l'economia del país, la Catalunya, sí. no sé què. Després, quan passi alguna cosa d'aquesta, diem, oi, per què necessitem un aeroport tan gran? Doncs el que tenim és el que tenim, i cal fer altres coses. Però, clar, això quan ho dius en certs moments, vas en contra del progrés, de l'economia, del país, ets antipatriota, ets de tot. Doncs això vull reivindicar-ho perquè algú hi ha, que no és que siguéssim més savis ni sabíssim més, però, home, el sentit comú a vegades funciona. Doncs això
segurament
és el que volia dir.
Amb una bona infraestructura, no? A molta gent, home, com l'Aldo, no hauria d'haver fet el pas.
És que aquest és el problema. Escolta, si tu vols que la gent deixi el cotxe, tens que tindre una bona estructura de transport públic.
Jo us volia preguntar per una mesura concreta. Per exemple, ahir i avui, la zona de baixes emissions no funciona perquè la gent pugui entrar amb el seu cotxe i fer els desplaçaments que consideri, i les barreres de la C-32 s'han aixecat. Us sembla que són mesures adients en un context concret? O us sembla que també costa després d'explicar el perquè avui no es considera que contaminin certs vehicles?
A mi realment em costa entendre
fa dos dies, sí.
que un vehicle, que potser una persona no pot canviar-se'l per lo que sigui, per la seva logística familiar i econòmica, no puguis entrar a Barcelona, i ens estiguem plantejant ampliar l'aeroport, que un avió contamina més que no sé quants mils de cotxes. O sigui, és que clar, el problema és que hi ha una incongruència en tot això, en tot plegat.
Totalment,
que és massa.
Sí, sí.
Ahí està, per exemple, vale, la gent que agafa rodalies de més a prop, però tu imagina't la gent que ve de l'altra part dels túnels de Tarragona.
Aquí no tenien cap servei, eh?
Aquí no tenien cap servei i ni siquiera van dir, bueno, pues el que tingui que anar a treballar, pues escolta, excepció de pagament dels túnels. No, no, és que a sobre que vas agafar el teu cotxe vas tindre que pagar 15 euros per entrar a Barcelona a treballar. És que...
L'autopista dels túnels pagaven?
Els túnels es van aixecar ahir a les restriccions, però també hem de dir que l'AP7 està tallada per aquest... Per tant, hi ha un caos també a nivell de vehicles. La gent que agafava el bus es trobava no només que els busos estaven plens a vessar, sinó que tenies un embús a les carreteres per poder accedir.
És que 400.000 persones que es belluguen diàriament en tren, no els pots col·locar en un bus.
No.
Quants busos necessites? 40.000?
No,
100 persones o 150
clar,
en un bus,
clar,
no?
Clar, home, clar,
és que és impossible.
A veure, els busos no estan esperant allà,
clar,
que els vagin a buscar,
és
no?
Que és
el tema,
no,
el tema de les mesures...
Aldo.
El tema de les mesures, o sigui, evidentment, no, que sent optimista, no, i sent bondadors, diguéssim, s'agraeix, no, que es vulguin posar mesures, que es vulgui solucionar temporalment el que passa, no? Però concretament aquesta que has preguntat és molt bona, el tema de la zona de les baixes emissions, perquè a la meva opinió, tot i que jo tinc una opinió personal, política i tal, que s'ha de controlar, no sé si amb les baixes emissions o no, però que s'han de controlar les emissions, perquè són reals, existeixen i afecten, és una mesura, bueno, que no és possible, com deia la Imma, que una persona que potser el seu menjar depèn del seu medi de transport es vegi obligat a canviar-se el cotxe o a posar una etiqueta que toqui, i després un cotxe d'aquest any que costa 200.000 euros, que té 500 milions de cavalls, contamina més que aquell Citroën C5 que va per la carretera, però com té una etiqueta diferent està exempt de certes coses, no? Jo soc motero i bueno, tinc consciència del que és la contaminació. Però sí que estic d'acord que concretament aquesta mesura, home, doncs ara el que espero de veritat és que no sigui, després de que passi tot això, com una mesura estrella de, no, mira, tot i així vam aixecar la zona de baixes emissions perquè la gent pugui moure's, perquè això seria ja riure's de la gent en aquest sentit, no?
Us ha canviat la percepció d'anar en tren?
A veure, els primers dies la gent, tothom, és dir, quan, a veure, això quan va caure un ascensor a Bellvitge, després tothom pujava al tercer de la planta, pujava a peu. Vale. Mira, mira.
Jo era el primer any que era infermera, em vaig trobar amb un marronazo que no veig, i estava a la cafeteria. Allò va ser, vamos,
vale,
para vivirlo.
Vale. Es va despenjar un ascensor i es va matar molta gent del Prat també hi havia, per cert, familiar del Prat. Però va haver uns dies, jo també anava a l'hospital i també pujava a peu. Vale.
Fa anys, no?
Clar, sí, fa,
home,
sí, bastants anys.
21 anys.
Imagina't,
fa 41 anys.
Vale, bastant, vale, clar, fa bastants anys. Però clar, després d'un accident sempre hi ha un efecte psicològic. El que passa és que en comptes de dir, bueno, vale, és un accident, no? Mirem el que hem de mirar, hi ha gent que es dedica, i més ara amb això, que en diuen xarxes socials.
Que tindria que ser antisocial.
No sé el que diria que ha de ser. No, jo dic que hauria de ser un bar de borratxos, ple de borratxos parlant en veu alta. Però, és dir, ajuden i fomenten
això, que la gent s'emprenyi. Clar, això és el que jo, i a més des de certes forces polítiques o de certa força política, això s'incentiva, és dir, l'odi dona vots a segons qui, doncs bueno, pues, vale, pues tiramos pa'lante. No sé, jo veig, això a mi em preocupa de que, i després clar, evidentment hi ha gent que entra de quatre potes en seguida, eh? I després els bulos,
també l'algoritme premia, que tota l'estona premia el que et quedes mirant. No sé si per exemple l'especial de diumenge o els especials de la tele es va veure molta gent, no? Perquè al final volíem saber i volíem tenir coneixement. Quan això ho traspassem a les xarxes, que tenim accés il·limitat, i l'algoritme el que et premia tota l'estona és el que et quedes veient, doncs al final t'acaben sortint una sèrie de coses que no sé si us ha passat. Per exemple, ara obrirem la finestra del temporal. Jo vaig veure una imatge a Ports, bueno, a les cases de Ports Ginesta, de tota aquella zona, i que pensava, ostres, ara ja no sé si això és IA o és un fet real, perquè és tan extraordinari.
Està clar.
Que de primeres jo vaig pensar que potser era intel·ligència artificial. No sé si us passa de dir, ostres, és que ara ja estem en un punt que fins i tot les fake news estan tan ben fetes que quan és de veritat hi dubtes.
Sí, sí, per suposat que dubtes, o sigui, ja ha arribat a un punt en el que... Però bueno, aquí amb el Manel jo tinc una mica de diferència, perquè jo entenc el que hi diu amb el tema de les xarxes socials, totalment lligat amb el que comentaves tu, no? De que s'ha arribat a un punt en el que ja no saps diferenciar el que és. Però jo crec que no són les xarxes socials en si, el concepte d'una xarxa social no és aquest, és la gent i les ments que hi ha darrere i la manipulació que posen, que utilitzen per aquestes xarxes socials. I s'ha de, crec que s'ha de saber distingir, perquè després, per exemple, amb el tema d'una comunicació com la que va passar a Rodalies, i dir per xarxes socials, dir, escolta, demà de tal hora no hi haurà circulació per tal motiu. És una eina perfecta i arribarà però ojo,
amb el bon ús i el mal ús.
Exacte.
Em referia
al mal ús, evidentment.
El mal ús està guanyant el bon
evidentment.
Ús.
I desgraciadament, malauradament, és, bueno, és el dia a dia, no? Que sigui una mala utilització d'això. Però sí que és veritat que ha arribat un punt en el que has de dedicar més temps, 4 segons més potser, d'anàlisi a cada paraula, a cada notícia que veus, perquè no saps exactament què és el que estàs veient.
Has de buscar diferents fonts, no? per contrastar.
Però tu compte que això, hi ha gent que té les eines per fer-ho, però hi ha gent que no té les eines
correcte.
Per fer-ho.
Aquest és el problema.
Per exemple, els adolescents. Vale.
I la gent gran,
que
també hi ha notificacions que són falses,
totalment
de financera, del que sigui.
Sí, sí, sí.
Per tant, hi ha un mal ús, hi havia d'haver una regulació, no sé com, diguem, però clar, si veus qui són els amos de les xarxes socials, dius, hòstia, ja està, ja me l'han dit tot, ja m'ho han dit tot.
No sé si heu vist com ha deixat el litoral del Prat la borrasca, aquesta tempesta Harris, però de fet ha arribat doncs, el que era la carretera que passava pel costat de la platja, un fet insòlid, un fet que no recordàvem d'arribar doncs, les onades cap aquí. I també, doncs, lligant-ho una mica amb aquesta ampliació que està prevista de l'aeroport, què en penseu? Perquè al final aquí, que tenim sempre el mapa i que veiem territorialment la proximitat amb la costa, si penseu que realment en aquest context on estem veient que les infraestructures doncs ja no estan aguantant tant aquest canvi climàtic, si és el moment de tornar a plantejar si l'ampliació de l'aeroport té un sentit o no, o d'altres mesures, no? Fins i tot per salvar la nostra platja. Què en penseu? Com heu seguit aquest tema dels temporals encadenats?
A mi em va venir a la memòria algú que va dir que es feia una inversió, la inversió a l'ampliació de l'aeroport costaria X milions d'euros, però que en no sé quin temps, quan l'aeroport quedés envaït per l'aigua, ja quedaria amortitzat. És a dir, ja donàvem per fet que això passaria. No sé, jo ara voldria fer una broma. Potser que no s'arregli la platja i a veure si s'inunda la pista i se n'adonen compte de que no poden fer l'aeroport.
I sacrificaries la platja, Manel, perquè no es faci l'aeroport?
O millor un parell d'anys, un any, no?
Ostres.
A veure, jo no soc massa de platja.
Seria
per tant,
difícil,
per mi no seria cap sacrifici.
No, aquí sí que no... Jo crec que la votació popular, no sé si...
No, no la guanyaria.
Si la guanyaria.
Jo tampoc soc de platja, però, clar, és que compte que les inversions que tindran que fer són exagerades, perquè no és res més al Prat, és pràcticament tot el litoral. Mira com va quedar el passeig de Badalona, flipar. O les últimes imatges que he vist que han anat baixant cap al País Valencià, no sé què, de Tavernes, que se li van... O sigui, al balcó de casa.
És que és molt fort.
O sigui, tu estàs allà al balcó i el balcó cau. O sigui, anem a un canvi climàtic important, i el qui no vulgui veure això, no, és que sempre n'hi ha hagut. No, no. com ara cada any dos o tres i aquesta viralitat, no. O sigui que ens tenim que plantejar moltes coses.
Aldo.
Sí, és una mica el concepte que parlàvem abans, perquè volem ampliar, partint de la base de que ja és una bogeria, no? El que es planteja, per què plantegem ampliar l'aeroport amb una inversió enorme, destruint espais naturals, en comptes d'adequar la infraestructura que tenim de cara als anys que venen. És exactament el que parlàvem abans, de per què anem a 350 i no fem que es
quedin a 100. Bueno, és molt fàcil, perquè som una societat consumista. Perquè hi ha molta gent que ve i et diu, no, és que jo aquest dematí m'he anat a menjar una pizza a Roma.
Sí, sí.
Vaig i vinc amb avió i vaig a menjar una pizza a Roma. Tal qual. Vull dir, estem arribant a un punt de gilipollismo que és massa.
Gent que va i torna només per menjar...
Sí, per explicar-te o per fer-se una foto per sortir a l'Instagram. Sí, sí, estem acapullats. Ho sento molt.
El model econòmic que tenim a Espanya està basat en el turisme. Això és...
No, i la nostra...